Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. El Papa ha tornat a recordar les víctimes i els damnificats per la Dana a València i en altres zones d'Espanya. Ha estat en el marc d'una audiència general a la plaça de Sant Pere del Vaticà, on Francesc ha volgut que la trobada fos presidida en plena plaça per la petita imatge de la Mare de Déu dels Desemparats, patrona dels valencians. L'ha definida com la dona que es preocupa dels pobres i dels més necessitats, com moltes persones en aquests moments, voluntaris i voluntàries. Aquestes persones són les qui pateixen les conseqüències d'aquests aiguats. El pontífex ha tornat a mostrar al món la seva preocupació així pels mals moments de molts homes i dones. Ara a València, però també de manera constant pels qui reben el càstig injust de les desigualtats i de la guerra. Aquesta és avui la nostra notícia de portada, que a més recuperarem pel que fa a la seva última hora, però abans del sumari, amb altres temes religiosos i socials d'aquest dimecres 6 de novembre, memòria de Sant Sever, màrtir del segle IV a Barcelona, fem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi.
Què destaquem ara?
Doncs mira, molt pendents als Estats Units, perquè Donald Trump ja és oficialment el guanyador de les eleccions després de conèixer el resultat de Wisconsin i obtenir, per tant, els 270 vots necessaris. El republicà també s'ha imposat als estats clau de Georgia, Carolina del Nord o Pennsilvània. És l'estat decisiu més gran de les presidencials. En el seu discurs des de Florida ha promès mà dura contra els migrants en un context d'insatisfacció econòmica per l'alta inflació i també ha dit que és un honor ser el president número 47 i ha assegurat que cada dia lluitarà pels interessos dels ciutadans i pel seu futur. Per la seva banda, Kamala Harris s'ha imposat en estats com Washington, Connecticut, Nova York, Virginia, Vermont o Hawaii. Davant d'aquests resultats, ja des de primera hora del matí, el portaveu de la campanya de Harris, Cedric Richmond, ha anunciat que la candidata demòcrata, de moment, no parlaria. I també molt pendents nosaltres també als serveis informatius del País Valencià. La Guàrdia Civil ha detingut un veí de Paiporta per colpejar amb un pal el cotxe del president Pedro Sánchez durant la visita de les autoritats a la zona zero de la catàstrofe pel temporal d'Anna. El president espanyol va ser aquest diumenge acompanyat dels reis d'Espanya, Felipe i Letícia, i del president valencià, Carlos Mazón. L'arrestat té 41 anys i no té antecedents policials. Aquest matí, mentrestant, continuen les tasques de recerca dels desapareguts pel temporal. El Centre d'Investigació de Dades treballa hores ara amb una xifra de 89 persones desaparegudes. Sempre ho diem, són xifres provisionals del Centre d'Integració de Dades. Això sí, Ignasi, una de les bones notícies és que els equips de recerca han trobat en vida 4 membres d'una mateixa família que havien desaparegut a Catarroja. Van aconseguir abandonar el cotxe quan els va sorprendre aquest temporal i refugiar-se aquests dies a casa d'uns coneguts. També la Guàrdia Civil continua la recerca de cossos dins la zona dels aiguamolls de l'Albufera de València.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha anunciat que durant la setmana de la plenària dels bisbes, del 18 al 22 de novembre, se celebrarà una missa a la catedral de l'Almudena de Madrid per les víctimes dels aiguats i una col·lecta a favor dels damnificats a les eucaristies de totes les diòcesis espanyoles el dia 24, diumenge. A més, el Papa ha nomenat precisament dos nous bisbes auxiliars per a l'arxidiòcesi de València. Són els preveres valencians Arturo Javier García Pérez i Fernando Enrique Ramón Casas, segons ha comunicat la Santa Seu a través de l'Anunciatura a Espanya. Arturo García és el rector del Col·legi Sant Tomàs de Villanueva i Fernando Ramón va ser rector del Seminari Diocesà i Vicari Episcopal de la zona de Llíria, Requena i Ademús. I la memòria anual d'activitats del 2023 a l'Arxidiòcesi de Barcelona, feta pública aquest dimecres, diu que l'Arxidiòcesi, l'Església Barcelonina, va destinar més de 31 milions i mig d'euros per atendre necessitats socials i pastorals de l'arcabisbat, juntament amb Càritas Barcelona i Mans Unides. Aquesta xifra ha permès que en l'actualitat l'activitat social i caritativa de l'arcabisbat arribi a prop del 6% de la seva població, és a dir, a més de 160.000 persones. Després del bloc informatiu, entrevistarem el sacerdot de l'Arxidiòcesi de Madrid, Manuel María Bru, autor d'un llibre titulat Tierra Buena, sobre la paràbola del sembrador. I és dia de la secció Llevat dins la pasta, i és que el 17 d'octubre passat va tenir lloc a Barcelona la presentació del llibre La nostra història, la meva joia, publicat pel Centre de Pastoral Litúrgica. Entrevistarem el seu autor, el sacerdot Josep Hortet Gausachs, que ens presentarà aquestes memòries sobre el seu intens recorregut vital i espiritual. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions de l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julva a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla i el Jaume Borja a les xarxes socials i avui també amb els companys de la Pastoral Obrera a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
El papa ha demanat novament aquest dimecres pregàries per València i per Espanya en general, amb la mirada posada, naturalment, en les conseqüències de la dana que ha afectat aquests dies l'àrea mediterrània. Francesc ha dipositat, en el marc de l'Audiència General a la plaça de Sant Pere del Vaticà, una flor davant d'una imatge de la Mare de Déu dels Desemparats, patrona de València, que ha presidit, de fet, la trobada setmanal. Ho ha explicat el mateix pontífex. He volgut saludar a la Verge dels Desemparats, la Mare de Déu que es preocupa dels pobres, la patrona de València.
La patrona de València.
València, que pateix moltíssim, com també altres zones d'Espanya. Però he volgut que València fos present aquí, la patrona de València, aquesta petita imatge que els mateixos valencians em van regalar.
Aquesta imagineta que gli stessi valenciani me hanno regalato.
Avui, de manera especial, preguem per València i per altres llocs d'Espanya que estan patint per l'aigua.
Que estan sofrendo per l'aigua.
El Sant Pare ha protagonitzat un moment de recolliment davant de la imatge de la Mare de Déu, acompanyat pel senyal de la creu i una benedicció. Sense deixar la tragèdia pels aiguats, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha anunciat que durant la setmana de l'Assemblea Plenària dels Bisbes, que es farà del 18 al 22 d'aquest mes de novembre, hi haurà dues accions a favor dels afectats per les terribles conseqüències de la dana, a València, Albacete, Conca, Catalunya i Andalusia. Així ho ha dit. Concretament, se celebrarà una missa com a suport espiritual dimarts 19 de novembre a la Catedral de l'Almudena de Madrid i una col·lecta a favor dels damnificats a les eucaristies de totes les diòcesis espanyoles el diumenge 24, solemnitat de Crist Rei. Així ho ha anunciat el president de l'Episcopat.
El martes de esta la semana de la Asamblea Plenaria, los obispos españoles celebraremos la Eucaristía en la Catedral de la Almudena, queriendo desde ahí ofrecer nuestro apoyo espiritual y nuestra invocación al Señor por el eterno descanso de las víctimas. Y el domingo siguiente, domingo de Cristo Rey, 24 de noviembre, convocamos a una colecta nacional en favor de los damnificados por esta catástrofe.
Luis Argüello també ha expressat el seu desig que les comunitats cristianes mantinguin el seu servei d'ajuda dins el conjunt de la societat civil i amb la col·laboració de l'Estat.
Que la societat civil, en este caso la comunidad cristiana, arrime el hombro en este día, como me consta, ayer tuve la ocasión de hablar con el arzobispo de Valencia y decía en medio de la tragedia y de lo asombrado que estaba ante la enormidad de la catástrofe, al mismo tiempo la emoción por las personas que se han movilizado y el agradecimiento que él veía a grupos parroquiales, personas de los colegios. La diócesis de Valencia tiene 60 colegios diocesanos, algunos están inservibles, pero la movilización de los chavales, de sus familias, la movilización de los universitarios a la hora de esta ayuda, ¿no?, que queremos seguir manteniendo.
Luis Argüello ha fet aquest anunci a Valladolid durant la roda de premsa de presentació en aquesta ciutat de la 44a Setmana Social, que es viurà aquests propers dies, i amb la participació, per cert, del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, entre d'altres. En aquest moment ha recordat que les necessitats econòmiques de reconstrucció a València i en altres llocs afectats pels aiguats són impressionants. Tornem a parlar ara del Papa, perquè en la reflexió de l'Audiència General d'aquest dimecres ha dit que la pregària és lliure i també poderosa, alhora que ha reclamat que els creients s'adrecin a Déu amb el cor. El bisbe de Roma ha introduït el seu comentari setmanal relacionant l'Esperit Sant amb la interioritat i la intimitat de la fe.
Hoy reflexionamos sobre el Espíritu Santo y la oración cristiana. El Espíritu de Dios es al mismo tiempo objeto y sujeto de la oración. Es objeto cuando rezamos para recibirlo, lo pedimos, lo invocamos. Por ejemplo, la Iglesia lo implora en la Santa Misa para que descienda y santifique el pan y el vino. Y es sujeto cuando Él mismo es el que reza en nosotros, ayudándonos en nuestra debilidad, porque como dice San Pablo, no sabemos orar como conviene.
Francesc també ha destacat la dimensió espiritual de Déu entesa com la presència d'algú que ens defensa i ens protegeix.
El Espíritu Santo se revela en la oración como paráclito, es decir, abogado y defensor, que intercede ante el Padre para que podamos gustar la alegría de su misericordia. Pero además de interceder por nosotros, el Espíritu Santo nos enseña a interceder por los hermanos. Y esta oración de intercesión agrada a Dios porque es gratuita y desinteresada. Cuando rezamos por los demás y los demás rezan por nosotros, la oración se multiplica.
Finalment, el pontífex ha expressat el seu desig que tothom visqui la preparació per al jubileu 2025 pregant i demanant, precisament, l'ajuda de Déu.
En este tiempo de preparación al jubileo, pidamos al Espíritu Santo que interceda por nosotros para que seamos peregrinos de esperanza y dispuestos a seguir siempre a Jesús, que es el camino, verdad y vida.
Francesc ha reivindicat en aquesta línia la pregària amb el cor com la millor alternativa a fer invocacions, segons ha dit, repetitives o mecàniques, i una vegada més ha invitat els creients a pregar per la pau i pel sofriment dels qui pateixen les guerres.
Sense distància. Un estil únic per informar-te sobre l'actualitat religiosa.
Canviem de tema, però sense moure'ns de València, us expliquem que el Papa ha nomenat precisament aquest dimecres dos nous bisbes auxiliars per a l'arxidiòcesi valenciana. Són els preveres valencians Arturo Javier García Pérez i Fernando Enrique Ramón Casas. Segons ha comunicat l'Anunciatura i la Santa Seu a través de l'Anunciatura a Espanya, millor dit. Arturo Javier García és el rector del Col·legi Sant Tomàs de Villanueva i Fernando Enrique Ramón va ser rector del Seminari Diocesà i Vicari Episcopal de la zona de Llíria, Requena i Ademús. El nomenament estava signat des de feia unes setmanes, però es fa públic tot just una setmana després de la catàstrofe que ha afectat sobretot la comunitat valenciana i que ha provocat, segons xifres oficials provisionals, almenys 216 morts i desenes de desapareguts. La notícia arriba també tot just dos anys després que Enrique Benavent fos nomenat arquebisbe de València, després de 10 anys a Tortosa. Recordem que tot just aquests últims mesos, aquests últims dos anys, València havia perdut els dos auxiliars que tenia, Arturo Ros, nomenat bisbe de Santander, i Xavier Salinas, amb la renúncia acceptada per edat. Fernando Ramón va néixer el 15 de juliol de 1966 a València. Va ser ordenat sacerdot el 1994. Entre altres tasques, és llicenciat en Sagrada Escriptura pel Pontifici Institut Bíblic i també ha desenvolupat el seu ministeri en diversos càrrecs pastorals. Ha estat, a més, conciliari del moviment de cursets de cristiandat. I Arturo García Pérez va néixer el 25 de desembre de 1967 a Alacant, tot i que és fill de Jarafuel, a la província de València. Va ingressar al seminari el 1989 i va ser ordenat sacerdot el 1995. Ha cursat la llicenciatura en teologia al Pontifici Institut Joan Pau II de la Família, on està pendent de presentar la tesina. Ha desenvolupat el seu ministeri sacerdotal a l'Arxidiòcesi de València amb diversos càrrecs pastorals. Actualment és delegat episcopal de Missions i Cooperació amb les Esglésies i director d'Obres Missionals Pontifícies a l'Arxidiòcesi de València. A més, és membre del Consell Presbiteral i del Consell Pastoral Diocesà i president delegat de la Fundació Adjentes.
Les trobades realment són aquestes setmanes de formació que fem durant l'estiu, però sempre a la tardor.
Ho estàveu sentint ja, tenim molt a prop una nova trobada d'animadors de cant per a la litúrgia, ara a Girona, i programada per al cap de setmana vinent. Està organitzada per la Comissió de Trobades del Cant, que es fa per a la litúrgia i que ha invitat tots els que hi serveixen la música a les misses o en altres celebracions perquè s'assumin a una trobada que, com altres vegades, estarà plena de bona música, convivència, art i bellesa. Natàlia Aldana, monja benedictina de Sant Benet de Montserrat i membre de la comissió d'aquestes trobades, ha destacat en una entrevista a Ràdio Estel que la reunió d'aquest cap de setmana vol ser un impuls per al servei dels qui ajuden el poble creient a cantar en les celebracions.
Les trobades realment són aquestes setmanes de formació que fem durant l'estiu, però sempre a la tardor, un cap de setmana a la tardor, doncs programem aquesta trobada, no? Tant per les persones que han participat com d'altres persones que potser no han pogut participar en aquest estiu. I així també és una possibilitat de conèixer la realitat comunitària, parroquial, eclesial, de la població que ens acull i que aquest cap de setmana vinent serà a Girona. I realment esperem que serà un èxit com totes les anteriors que hem viscut.
Natàlia Aldana ha recordat que, a banda dels participants inscrits, molts podran gaudir del que s'hi faci en aquesta trobada perquè algunes parts són obertes.
Realment és això, no? Aquest agrupament de les persones que viuen aquest esperit de les trobades i que també volem fer extensiu a les persones que vulguin venir a les celebracions litúrgiques, tant de la celebració de laudes com a la celebració eucarística a la catedral, no? Perquè això, la celebració de la litúrgia està adreçada a tot el poble de Déu, no? I per tant, doncs, aquesta participació sí que és oberta a tothom.
La trobada comença a la parròquia del Mercadal de Girona aquest dissabte a les 5 de la tarda amb els parlaments i la benvinguda i dues sessions d'assaig de cants. Després, cap a 3:15 de la nit, es fa una cantada de cànons a les escales de la catedral gironina. Està prevista per a diumenge, després de les laudes, a la Basílica de Sant Feliu. Hi haurà un nou assaig de cants i l'Eucaristia a les 11 a la catedral, presidida pel bisbe de Girona, Octavi Vila. Finalment, els participants podran fer una visita a la mateixa catedral, incloent-hi el museu i el claustre. La trobada s'acabarà amb un dinar de germanor i amb l'anunci de la propera trobada general. Parlem ara de l'economia a l'Església Arxidiocesana de Barcelona, que ha presentat aquest dimecres la seva memòria anual d'activitats corresponent al 2023. Es desglossen en aquest informe tots els ingressos i les despeses de l'arxidiòcesi. En total, l'Església de Barcelona va destinar més de 31 milions i mig d'euros a atendre les necessitats socials i pastorals del territori de l'Arcabisbat, juntament amb Càritas Diocesana i Mans Unides a Barcelona. Aquesta xifra ha permès que en l'actualitat l'activitat social i caritativa de l'arxidiòcesi arribi a prop del 6% de la seva població, és a dir, a més de 160.000 persones. Pel que fa al global de les accions pastorals i assistencials, el 2023 es van destinar en total gairebé 7.900.000 euros, cosa que suposa un increment en relació amb el 2022 de més de 3.135.000 euros. En aquest sentit, com ha explicat el mateix arquibisbat, Càritas Diocesana ha mobilitzat prop de 23 milions i Mans Unides Barcelona més de 756.000. Dintre de l'apartat de despeses s'han destinat gairebé 21.900.000 euros a la conservació d'edificis i de la xarxa parroquial, que formen una gran part del total del pressupost de l'Església de Barcelona, que és de 47.700.000 euros. La despesa de personal, clergat i laics, que tenen tota la xarxa, que conforma l'arxidiòcesi, és de 12.800.000. En l'apartat d'ingressos es pot apreciar una certa recuperació després del període marcat per la pandèmia. El retorn de turistes a la capital catalana, a la ciutat de Barcelona, tres de cada 10 turistes van passar l'any passat per alguns temples diocesans, han ajudat a augmentar els ingressos, juntament amb la millora de l'assignació tributària de gairebé 1.100.000. En aquest sentit, l'aportació dels fidels, que han donat 17 milions i mig d'euros en l'exercici anterior, també s'ha normalitzat després de la pandèmia, quan va arribar a baixar fins al 13.900.000. Per aquest motiu, l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha donat les gràcies a la feligresia a través de la pàgina web de l'arcabisbat amb un missatge esperançador que crida a la fraternitat. Recordem que l'Església celebra aquest diumenge, la Diada de Germanor, així es diu a les diòcesis amb seu a Catalunya, o bé Dia de l'Església Diocesana.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Parlant del Dia de l'Església Diocesana, que se celebra aquest diumenge, la Diada de Germanor, enguany amb un lema que és com una pregunta. I si el que busques és en el teu interior? Coincidint amb aquesta jornada, les diòcesis estan presentant aquests dies els seus comptes de l'any passat. A Barcelona també ho han fet, alhora que recorden algunes xifres i noms propis de la seva activitat sacramental i espiritual, però també pastoral, social i caritativa. En parlem breument amb l'ecònom diocesà de Barcelona, Pere Domínguez. Senyor Pere Domínguez, bona tarda i gràcies.
Bona tarda, molt amables per trucar-me.
Encantats de fer-ho. Bé, com definiria vostè, en general, el Dia de l'Església Diocesana o la Diada de Germanor?
Pues, sincerament, crec que és una jornada de... una vegada més de conscienciació davant de la necessitat que tothom té, i en aquest cas la diòcesi de Barcelona no és una excepció. I per tant, davant d'aquesta necessitat, poder rebre l'ajuda solidària per part de les parròquies que fan front a moltes necessitats, no solament institucionals, de vista pastoral, sinó també social i caritatiu, doncs tota aquesta contribució per part dels fidels, per part de les persones que d'alguna manera entenen aquesta situació i la comparteixen, doncs és una gran ajuda, i a partir d'aquí intentem nosaltres, òbviament, doncs, intentar atendre aquelles necessitats que són més prioritàries i més necessàries.
Molt bé, hi ha moltes necessitats i també, com deia vostè, socials. Tot això amb un percentatge significatiu, no majoritari, però sí significatiu, de tot el que ingressa a l'Arxidiòcesi de Barcelona al cap de l'any, ve d'aquesta col·lecta, que també es pot completar, oi, amb subscripcions periòdiques, mensuals, trimestrals. Aprofitem per recordar-ho, ja la possibilitat de fer un donatiu per Bizum al 02155, 02155, i de quines maneres, a banda d'aquestes, pot ajudar la pròpia diòcesi? Suposo que és això, no?, fer subscripcions, ingressos...
Evidentment, les subscripcions són una fórmula que permet tant a la institució rebre aquestes ajudes, i a la vegada té uns avantatges fiscals pels que realitzen, no?, davant d'altres tipus de possibles ajudes. No? Sí. En aquest sentit, també llegats, donacions d'altres tipus, que malauradament en els anys s'han anat reduint, són fórmules que en aquests moments ajuden a l'economia de la diòcesi per fer front a tota la seva, diguem, activitat ordinària i també a les seves necessitats que a vegades es presenten, sobretot d'ajudar els altres de forma extraordinària. No? Uh-huh. Qualsevol d'aquestes ajudes seran benvingudes i agraïdes des del senyor Cardenal a tots els fidels de la diòcesi, perquè entre tots ens ajudem i podem ajudar els altres. No?
Molt bé. Bé, si ho pot explicar molt breument, com és la gestió econòmica d'una diòcesi, en aquest cas la de Barcelona? Suposo que és un treball de comptabilitat, de gerència, de gestió econòmica, en definitiva, com si fos una empresa, per entendre'ns.
La veritat és que la diòcesi de Barcelona no és una excepció, que totes les organitzacions i institucions avui en dia són complexes de gestionar, no? Perquè tots adolim de lo mateix, no? La falta de recursos, no? Sempre les necessitats de fer front a despeses són superiors als ingressos, no?, ordinaris, i inclús alguns extraordinaris, com ara comentàvem, no? La veritat és que aquesta complexitat la portem absolutament la part tècnica de la mà del senyor Cardenal i dels senyors bisbes, i també, lògicament, amb les parròquies i els vicaris corresponents de zona, perquè és una feina compartida, no? És veritat que la part tècnica planteja, des d'aquest punt de vista tècnic, la seva responsabilitat, però les decisions en tota la gestió és compartida, lògicament, amb els que manen des del punt de vista institucional, com sobretot en el dia a dia tenim els bisbes delegats i també el provicari general. Llavors, intentem buscar el millor bé comú per tots des de tot el punt de vista de lo que és la gestió ordinària d'una, en aquest cas, una institució tan complexa com és 240 parròquies que conformen el que és la diòcesi i un conjunt també important de número de fundacions canòniques amb les quals també tenim relacions de col·laboració i que tenen que veure també amb feines diàries de la gestió, no?
Molt bé. Anem molt justos de temps, però, senyor Pere Domínguez, econòm diocesà de Barcelona, només una qüestió. Tenim entès que a l'arxidiòcesi hi ha una necessitat important ara, de cara als propers anys, de legalitzar els espais, sobretot les esglésies, no? Per exemple, adaptar-les a la legislació vigent a nivell de barreres arquitectòniques, ventilació i altres qüestions. Com es vol posar en marxa aquest pla? Suposo que de manera gradual, no? En aquelles esglésies on es pugui.
Sí, estava parlant ara fa un moment de 240 temples, alguns més antics, altres més nous, tots tenen la seva particularitat. El que s'ha fet en aquests últims mesos és fer una fotografia diagnòstica de quina és la situació en quant a aquest tipus de dèficits i hi ha tot un pla que en aquests moments està passant per els diferents òrgans de la diòcesi per les seves aprovacions inicials dels propers 3 o 4 anys d'intentar fer un impacte sobre tots aquests dèficits que tenim per poder-los d'alguna manera pal·liar i condicionar de la millor manera possible uns espais que donen molta activitat pastoral, donen molta activitat també caritativa i social i, per tant, entenem que és un treball que la diòcesi s'ha plantejat i que amb molt bon criteri estem intentant tirar endavant.
Molt bé, sabem que en alguna església s'ha començat a fer, però clar, n'hi ha, són més de 200 parròquies, efectivament, altres temples i santuaris, hi ha molta feina a fer. Doncs enhorabona per aquesta iniciativa, per aquesta sensibilitat també amb les lleis vigents i amb la societat, no? Amb les persones amb discapacitat, per exemple. Avui hem parlat de l'economia de l'església, esperem que el poble creient sigui molt generós a l'arxidiòcesi de Barcelona aquest diumenge en aquesta col·lecta, a les misses, però també d'altres maneres i a través d'aquest bisum que tornem a recordar el 02155. Senyor Pere Domínguez, econòm diocesà, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i ànims amb la feina econòmica, que també és important a l'Església.
Moltíssimes gràcies a vostès per l'oportunitat que ens han deixat sensibilitzar una mica més des de la nostra posició en tota aquesta feina que volem fer tots junts. Per tant, molt agraït i fins aviat.
Molt bé, amb sinodalitat econòmica. Fins aviat. Adéu-siau.
Gràcies. Gràcies.
Us havíem anunciat que entrevistaríem avui Manuel Maria Bru pel llibre sobre la paràbola del sembrador. No serà possible per raons de temps avui, però sí que oferirem en un dels propers dies aquesta conversa amb el sacerdot de l'Arxidiòcesi de Madrid, autor d'un llibre que es titula Tierra Buena, Entender, Acoger y Vivir la Parábola del Sembrador, llibre editat per Sant Pablo. Us el recomanem ja, però us oferirem aquesta entrevista en propers dies amb Manuel Maria Bru. Repassem encara alguns apunts més de l'actualitat. Breument destaquem que s'acabaran oficialment aquest dissabte vinent les celebracions pels 1.700 anys de la Basílica de Sant Joan del Laterà a Roma, la catedral de Roma, pròpiament. A 5:45 de la tarda, el vicari del Papa per a la diòcesi romana i arxiprés d'aquesta basílica, Baldo Reina, presidirà el solemne ofici pontifical. El cor de la diòcesi de Roma, dirigit per Marco Frisina, animarà la celebració amb cants especialment compostos pel director i fundador del cor. La vigília, divendres, a 7:45 del vespre, se celebrarà Sant Joan del Laterà, el primer encontre de l'itinerari Escoltant els Mestres, amb la participació d'Andrea Leonardo, director de l'Oficina per a la Catequesi de la Diòcesi de Roma, Fabio Rosini, director de l'Oficina per a la Pastoral Universitària de Roma, i Gabriele Becchione, encarregat de l'Oficina per a la Pastoral Universitària d'aquesta mateixa diòcesi. El diàleg entre els tres preveres s'intercalarà amb alguns moments artístics en què intervindran diferents professionals de la música i agents pastorals de Roma. La delegació de Pastoral amb Joves del Bisbat de Girona ha obert una convocatòria per a nois i noies que tinguin més de 18 anys i que vulguin col·laborar com a voluntaris en les zones de València afectades pel recent temporal de la Dana. Aquesta iniciativa forma part d'una campanya impulsada per aquesta delegació, però a la diòcesi de València, que ha sol·licitat ajuda en diversos bisbats i arcabisbats per fer front als danys causats per aquest temporal. Per participar-hi, en el cas de Girona, les persones interessades han d'enviar un correu a l'adreça electrònica joves@bisbatgirona.cat, incloent-hi dades personals, una fotografia i el DNI. També cal indicar la disponibilitat detallada per facilitar la coordinació de les expedicions. Fins aquí l'actualitat. Hem ofert aquesta entrevista en directe a l'ecònom de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Pere Domínguez, de seguida a la secció Llevat dins la pasta.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Arribar a la cua del supermercat amb dos carretons plens i sentir...
Ei, passa primer, si vols. Només portes dos carretons.
Segur?
Esclar.
Deixem-lo passar.
Doncs no és gaire corrent. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any, per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 14 de novembre. Aquest compte té un indicador de risc 1/6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits, que garanteix 100.000 euros per dipositar. Liquidació mensual.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància. Una hora de connexió amb les diferents realitats creients. Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de Llevat dins la pasta, una secció que podeu trobar els dimecres en aquesta sisena temporada al Sense Distància, habitualment a la segona part del programa. L'espai es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir la realitat del món del treball que vivim. Les edicions de Llevat dins la pasta les podeu trobar en el web radioestel.cat i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. El 17 d'octubre passat va tenir lloc al Seminari Conciliar de Barcelona la presentació del llibre La nostra història, la meva joia, així es titula. Ha estat publicat pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, el CPL. Josep Hortet Gausachs és l'autor d'aquest treball de memòries que reflecteix el seu intens recorregut vital i espiritual. Amb més de 80 anys d'experiències en la seva vida, el llibre no només és una autobiografia, sinó també un homenatge a les persones i les comunitats amb les quals ha compartit camí. El saludem ja, és aquí amb nosaltres. Bona tarda, mossèn Josep Hortet, i benvingut a l'estudi 1 de Ràdio Estel.
Bona tarda.
Encantat. Què el va inspirar a escriure aquest llibre sobre la seva vida i les seves experiències?
Bé, el dia de la presentació que heu esmentat abans, allà al seminari, vaig fer com un comentari de dir suposo que un cert esperit meu de llegir i escriure, que tota la vida m'ha portat endavant, et fa més procliu quan estàs en una època ja més de jubilat, dir, home, val la pena fer com un repàs de la vida i trametre-ho, perquè aquest intent vital que t'acompanya de voler descobrir doncs, com podem viure més en fraternitat i respondre a un sentit comunitari de la vida, no només mirant a tu, doncs, quan t'has fet gran, doncs, pots expressar-ho i donar un cert missatge. L'altre motiu també era perquè jo he sigut una persona força activa i molt perquè m'han ofert oportunitats de fer-ho, no? I llavors, doncs, coses que he viscut, de vegades les sento comentar i volia donar la meva versió. Normalment, totes les versions són respectables fins a cert punt, però de vegades sents versions que subjectivament tothom s'ho mira a la seva manera. I volia també que, sobretot perquè no és una manera molt individualista, sinó que sempre ha procurat ser el contrari, que m'ha portat doncs, a tenir una visió més comunitària. I llavors em semblava que valia la pena que constés en acte doncs, la meva manera de veure coses que potser molta gent comenta, o sobre la història del nostre país, d'aquest últim temps, sobre la història eclesial, bueno, moltes coses d'aquestes.
Aquesta versió que vostè dona és a partir del que vostè ha viscut, no? És tota la realitat del país, de la societat.
I que he viscut amb molta gent, perquè he estat situat a molts llocs i tal, no?
I tant, molt bé. En el llibre vostè ens parla de vides compartides i vides paral·leles. Què vol dir exactament amb aquests conceptes?
Quan vaig llegir Vides paral·leles, a mi em va semblar que potser incidia poc amb aquest missatge meu de que la vida és molt comuna i que llavors la nostra història vol dir que tots estem com més ficats dintre la història i no és tant un paral·lelisme, sinó una comunió el que ens ha d'inspirar, no?
Seguim parlant amb Josep Portet, sacerdot i autor del llibre La nostra història, la meva joia. Deixi'm dir que a la presentació hi havia la nostra companya d'aquesta secció, d'aquest espai, la Maria Guarch, en representació del CPL, del Centre Pastoral Litúrgica, entre altres persones que el van acompanyar. En el llibre vostè intenta, mossèn Josep Portet, esmentar totes les persones amb les quals ha treballat en algun moment i fins i tot al final de tot del volum podem trobar una llarga llista de noms que apareixen al llarg del text, no? Com si fos un petit diccionari de personatges. Quin és el motiu de destacar tants noms?
Bueno, el posar l'índex, sobretot, va ser l'editorial que es va entusiasmar i em va dir, no, això s'ha de fer una llista. I veig que surten més de 600 noms, però si contem grups i de vegades persones que ja les he citat abans i no caldria tornar a donar tots els noms, doncs seria una collita encara més gran. Però, clar, és que arribar a 87 anys i mig, com jo, doncs fa que la vida és llarga, no? I tens moltes oportunitats si les vas sabent, doncs, respondre, no?
Molt bé.
I al final, també, en aquesta última època, quan estava a la parròquia última, la Mare de Déu de Port, sobretot quan vam passar el segle XXI, em venien cada vegada més aquests motius que he donat fins ara, quedaven com a segon terme. I emergia el sentit de dir, abans de morir, he de donar gràcies. Després ja no tindré temps. I també, és clar, això quan un es fa gran recorda. I després l'apreciar totes les èpoques que tu has viscut. I és clar, ho vaig fer com amb tendresa la meva infància, després la joventut, etc. I jo l'altre dia que vaig fer la presentació a la residència on estem la gent més gran, i vaig dir, la nostra vida no ha començat quan ens van ordenar de capellans. Ja teníem molta vida. I la nostra vida doncs té unes etapes marcades i de cada etapa hem de saber com ara portar-les a dintre i amablement acceptar-les tal com les hem viscut, posar-les davant de Déu i sentir-nos la nostra joia. I això, la nostra història, la meva joia, doncs era una mica el sentit
d'ho. I tant, fantàstic. A més, amb el possessiu nostre, també en plural, molt, molt indicatiu de la filosofia de mossèn Josep Hortet. Al llarg dels primers capítols, anem una mica per parts, ni que sigui breument, podem veure el gran pes que va tenir la Guerra Civil Espanyola i la posterior dictadura en la societat i en l'Església. Com el va marcar vostè com a prevere, això?
A mi el que m'ha marcat al principi era, sobretot, he anat descobrint, recordant també una altra cosa que passa, que quan tu intentes fer un llibre com aquest que he fet jo, veig que la teva memòria de persona gran, que es diu que les persones grans perden la memòria, doncs és, més aviat també la tornes a guanyar. Agafes com una il·lusió i sents a dintre teu com onades de nous coneixements que et venen més records, que et venen... I això és importantíssim. A més, també vaig partir d'una frase del Josep Pla, que poso en aquesta introducció, que ell deia sempre que la gent aquí escriu poc, que per fer història abans hi ha d'haver històries de diversa gent, i llavors es pot fer una suma i no perdre, i que som un país que s'escriu poc, que es comunica poc entre generacions la història i que hauria de ser un fil molt més substancial aquest trametre els records i coneixements.
Sí, un dels aspectes que destaca vostè és precisament la celebració del Concili Vaticà II poc després d'haver estat ordenat prevere. Quin impacte va tenir, també, segons el que explica en aquest llibre, La nostra història, la meva joia, al concili, en la seva visió de l'Església?
Clar, és que jo vaig tenir una sort de que, primer, ser de classe obrera. Clar, la Sagrera, ja poso els primers, que la consciència de classe, jo, a 12 o 13 anys, ja tenia consciència de classe. O sigui, el barri de la Sagrera i el seu clima interior era molt diferent de la ciutat. També, com molts barris, diem, anem a Barcelona quan anem a un altre
senyor,
lloc.
Exacte.
Però, i després, és clar, jo a 14 anys, els meus companys anaven a treballar, feien d'aprenents. Jo era un privilegiat que tenia vacances d'estiu, venia del seminari, i llavors per mi deia, bueno, tu has buscat això per comoditat de vida o per promoció personal o què? I a mi ja de molt jovenet vaig quedar sota l'àrea de la JOC i amb el mític record del fundador de la JOC, Cardenc, i com ell també era fill de gent treballadora i com va dir, la meva vida la vull emplear perquè un aprenent val més que tot l'or del món. I llavors a mi aquest sentit humanista des d'aquesta arrel de fe, doncs ha sigut molt poderós. Si ho he fet bé o malament, això és una altra qüestió, però que a mi m'ha portat això. I llavors el Concili Vaticà II era com una resposta, però més era una resposta a la meva... Jo sempre he sigut una persona estudiosa i al seminari, quan anàvem estudiant coses i la gent que et donava pautes i tot, jo sempre era de recollir lo positiu, però molts cops ho trobava deficient, poc encarnat a la realitat, etc. I, de fet, ja vaig contribuir al preconcili, que molta gent ja feia amb el preconcili, i que capellans molt ferms que a mi m'influïen estaven ja en aquesta àrea. De manera que el concili era com la... Ara, quan vaig anar a Roma a estudiar, llavors vaig tenir una mica de dir què passarà, perquè, esclar, a mi...
La incertesa, vaig, no?, del canvi del
fent consell. De secretari del doctor Bonet, inclús em va fer el jurament de secret, perquè ell era... estava al concili, anava a totes les sessions...
Com a expert, en aquest cas, teòleg.
Expert, i llavors, doncs, i sobretot amb el text de la litúrgia, del decret de la litúrgia, doncs ell hi va estar...
Sacrosantum Concilium, no?
I llavors, Esclar, a mi em va donar els documents anteriors de preparació del concili. I allò, per mi, era intractable. Jo li deia al doctor Jovell, al doctor Bonet, vol dir que en traurem alguna cosa? Perquè a mi em fa molta por que ens... Deia, espera, espera. Clar, llavors, en el concili va haver aquell canvi de rasant, que va ser quan els cardenals van dir que aquells documents previs ja no es havien d'usar, i Joan XXIII va creure això. Després hi ha la cosa entranyable, que el doctor Bonet em va donar una entrada, que, esclar, allà hi entrava molt poca gent, entraven els bisbes i d'això, però li va donar, i llavors jo vaig estar el dia de la inauguració, i el discurs de Joan XXIII sobre... que es havia de renovar això, ja em va posar en una nova estructura d'esperançada, i llavors ja vaig anar tirant...
Molt bé, molt bé, molt important, que pugui recordar in situ, després d'haver-ho viscut, aquell 11 d'octubre de 1962.
Aquell 11 d'octubre amb això, i després a la nit hi havia allò que diuen el discurs de la lluna, no?, que el papa va dir. Jo em vaig posar aquell dia i vaig voler anar sol. De vegades anava amb altres companys, però aquell discurs, no sé què em va passar, que vas dir, jo vaig per la meva. I em vaig posar en un lloc que tot de gent treballadora que venia de treballar esperava per veure què deia el papa i això. I em vaig ficar allà i vaig sentir els romans treballadors com els hi arribava i com ho rebien d'una manera doncs com molt amable i molt contents també, allò que quan arribeu feu un petó als vostres fills a casa i tot. I a mi, esclar, això em confirmava amb una línia de ser i d'actuar que he intentat servir durant tots aquests anys.
Molt bé. Anem repassant una mica cronològicament la història que narra aquest llibre, La nostra història, la meva joia, de Josep Hortet. Dedica vostè tot un capítol a parlar també de la seva tasca educativa, en concret com a educador i formador del Seminari de Barcelona. Quins reptes i satisfaccions va trobar en aquesta tasca?
Clar, aquesta tasca, jo havia, allà havia fet la llicència de dret canònic, però a la vegada havia fet cursos de social, i esclar, la llicència de dret canònic la vaig fer perquè... per fer de secretari del doctor Bonet, ell m'ho va presentar com una cosa que havia de fer perquè els temes anaven per aquest cantó. Però, esclar, jo pensava, bueno, ara quan tornis a Barcelona que no et fiquin en un tribunal.
Clar, clar, clar.
I llavors va arribar amb el doctor Bonet una carta dient-li que si a mi em semblava bé... doncs anar al seminari menor de formador. I llavors jo vaig dir que sí, i també perquè els conciliaris de la JOC, que a mi em tenien com un... no, no, com de la pedrera que havia d'anar tirant endavant, però trobaven bé que aquest esperit més jusista entrés també a la formació del seminari.
Molt bé. I que... Eren anys 70, anys 80?
No, eren els 63, 60
encara,
64.
Sí, acabat d'ordenar, pràcticament,
sí,
no?
Sí, sí, em van ordenar els 60, fins al 64 vaig estar a Roma, i quan vaig tornar al setembre del 64, ja anava això de les...
Doncs molt bé, aquest esperit jusista, que jusista bé, perquè els oients ho entenguin bé, de Joventut Obrera Cristiana, per tant, de la JOC, Aquest
Exacte.
Esperit obrer en l'Església.
Sí, sí.
Recordem que avui estem parlant amb Josep Hortet Gausachs, amb motiu de la publicació recent del seu llibre titulat La nostra història, la meva joia, unes memòries personals, però també molt importants per entendre, més enllà de la dimensió això individual i personal, per entendre el que és el context de la nostra Església al llarg d'aquestes dècades. Mossèn Josep Hortet té 81 anys ara, si no recordo
86
malament.
87 i mig.
87 i mig, disculpi, ho faig més jove, millor, millor. 87 gairebé. Com ha influït el seu compromís amb els moviments obrers, ara que en parlàvem, en concret amb la Joventut Obrera Cristiana, la JOC, la JOVAC i també la Col·lecció Catòlica Obrera en la seva tasca pastoral?
Bueno, és com una aliança sencera de la vida sobre aquest ambient. Per això la nostra història està ben junta amb la història dels moviments aquests, no? De la JOC, després de, també de la JUVAC, en el qual doncs, hi vaig treballar, l'ACO, i, bueno, o sigui, la meva història està lligada a la història del moviment obrer cristià enmig de les situacions reals de la vida.
Sí. I com valora vostè l'evolució de l'Església de Barcelona, eh? Des d'aquesta època seva de jove, en què va viure també grans transformacions, i l'actual?
Jo partiria de que l'Església és com les persones, que de vegades unes coses que són més externes no acaben de deixar veure les coses més internes, i que de vegades l'Església no és sols la que emana d'unes estructures més evidents, de parròquies i tal, sinó que, esclar, passa per la consciència i el cor de grups, de persones, de situacions que uns estan una mica més allunyats, després s'apropen més. Llavors, esclar, jo... judicis globals, o sigui, a mi el que m'ha passat és que jo creia que quan seria gran hauria d'aprendre que la gent més jove fos com una mica equilibrada, de sentit comú, no es gastés la vida doncs cremant-se, i per això pensava, hauràs de ser com més centrista, diguéssim, per d'això.
Més moderat entre els diferents sectors.
I m'ha passat al revés, que d'una manera inexplicable per mi, però que l'he d'acceptar, o sigui, m'he equivocat, el món ha anat cap a la dreta, i també la dreta eclesiàstica i tot el que sigui. Hi ha gent que diu, no, l'Església no es pot parlar de dretes i esquerres, però és que això és, abans de ser Església, ontològicament,
som
per
persones,
mi la gent,
no? Vivim a la societat,
de vegades,
no?
Són molt de dretes o molt d'esquerres, però això del centre, molts cops, és un mirall molt enganyós. Sí, però això seria una altra qüestió.
I tant, seria una altra qüestió. Però de vegades parlar de dretes i esquerres, tot i que no sigui el més adequat en l'Església, sí, ajuda a entendre una mica les sensibilitats. Sí. Bé, la temporada passada, i anem acabant ja, mossèn Josep Portet, vam tenir el plaer d'entrevistar-lo, precisament a vostè, en aquest espai, per parlar de la Fundació Mans a les Mans, que també forma part de la seva vida, els últims 20 anys, en aquest cas, no? Durant la presentació de la setmana passada vam saber que els ingressos generats per la venda d'aquest llibre, del qual parlem avui, van destinats precisament a aquesta entitat, la Fundació Mans a les Mans, que va néixer a la parròquia de la Mare de Déu del Port. Em sortia Sant Miquel del Port, no?
Sí, són les dues que de vegades es confonen.
Es confonen perquè parlen del Port, no? Sí, però aquesta a la zona franca, bueno, a la zona de Sants Montjuïc, aquí ben a prop, eh? Doncs per què és important per vostè la Fundació Mans a les Mans?
Bé, són aquestes coses que... Això, per això estàs agraït a la història comuna, no? Tu estàs allà, veus les problemàtiques dels esplais i la necessitat d'una acció social educativa, sobretot per persones que, a més, avui haurien de parlar els habitatges, que hi ha famílies que només tenen una habitació, i, esclar, no, més val que hi siguin quan van a dormir, però durant el dia s'han de tenir altres llocs, inclús per estudiar, no? I llavors també passava... Jo tenia aquesta percepció. Hi havia unes monges allà que volien fer acció social, ja voluntària, una vegada jubilats, però aquí diguéssim, el centre de Barcelona, bueno, la part més del que abans era el que en dèiem el barri xino, però ara és el...
Sí, el Poble Sec,
Paral·lel i tot això. Uh-huh. Doncs allà hi havia entitats estructurades que acollien aquesta ofrena i les sabien. Jo deia, per què aquesta monja que viu aquí al nostre barri ha d'anar a un altre barri a exercir aquest carisma seu d'ajuda?
Si aquí també tenim gent
necessitada.
Perquè
aquí no ens enfortim amb aquesta cosa. I llavors d'aquí va sortir, doncs, que llavors te trobes moltes casualitats, no? Et ve un company de petit del barri que ens trobem en un enterrament i que ell té una posició social més... Diu, escolta, Josep, si alguna cosa et puc ajudar, jo estic disposat. I llavors dius, bueno, doncs...
Són veus llavors, que van sortint,
amb tot
no?
Això, entre uns i altres, i a més veus que tu, pràcticament, o sigui, que molta gent fa coses, tu ajudes o... i dius, ostres, que maco això, i tal, i per això la nostra és lo principal, que
són els
nostres.
I tant, la Fundació Mans a les Mans, que recordem que existeix des de fa 20 anys, han celebrat vostès el 20è aniversari aquest 2024, i que fa una gran tasca educativa, efectivament.
I a més la tasca és que davant del barri hem tingut la sort que la gent directiva de l'entitat doncs són molt bons testimonis d'estar amb l'unió d'entitats que inclou el barri i que ajudem a que la gent, que costa molt que no hi hagi friccions, que s'ajuntin i facin comunió. I després aportem, a través de molta intimitat amb famílies, problemes socials que l'Ajuntament no pot veure i que llavors accepta que nosaltres puguem fer aquest servei.
Hem d'acabar, disculpi, mossèn Josep Portet, sí. Només una pregunta molt ràpida. Què espera que els lectors descobreixin amb la lectura d'aquest llibre, La nostra història, la meva joia?
Bueno, jo amb aquesta cosa nostrada poden escollir el que vulguin, però jo els dic, lectors i lectores, animeu-vos a recordar la vostra pròpia història i a viure-la amb goig, inscrit en el teixit de la història general. Si sou molt joves o més grans, no defalliu pas i amb confiança i generositat continuar la vostra vida sentint-vos ben acompanyats i que sabeu acompanyar.
Molt bé.
O sigui, voldria que la gent fes molts més llibres com aquest des de la seva perspectiva.
I per ajudar altres, també.
Perquè crec que és molt saludable.
Sí. I tant. Gràcies, mossèn Josep Portet, per haver apropat a la nostra audiència el seu llibre La nostra història, la meva joia, editat pel CPL, el Centre de Pastoral Litúrgica. Fins una altra, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
El fragment de la doctrina social de l'Església que hem triat avui és un punt de l'apartat 27, del punt 27 de l'exhortació Evangelii Gaudium, la joia de l'Evangeli, del Papa Francesc.
Somio amb una opció missionera capaç de transformar-ho tot perquè els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota estructura eclesial esdevingui un camí adequat per l'evangelització del món actual més que per a l'autopreservació. La reforma d'estructures que exigeix la conversió pastoral només pot entendre's en aquest sentit, procurar que totes elles esdevinguin més missioneres, que la pastoral ordinària en totes les seves instàncies sigui més expansiva i oberta, que col·loqui els agents pastorals en constant actitud de sortida i afavoreixi així la resposta positiva de tots aquells que Jesús convoca a la seva amistat.
Després d'haver explorat la doctrina social sobre el tema que ens ha ocupat avui, també us recomanem com a recurs, no pot ser d'una altra manera, el llibre La nostra història i la meva joia, de Josep Portet i editat pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona. Podeu recuperar la presentació al YouTube, buscant el títol del llibre, La nostra història i la meva joia, a YouTube. Allà trobareu el que és la presentació del llibre enregistrada en vídeo i so. I uns apunts d'agenda. Dissabte 9 de novembre, 6a jornada de la xarxa interreligiosa per la pau de Justícia i Pau, que enguany serà sobre aquest títol. Espiritualitat, pau i mitjans de comunicació. Serà 9:45 del matí a la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull de Barcelona. Dissabte 16 de novembre, d'altra banda, manifestació en defensa de la gent del territori contra la incineradora de Juneda, a les Garrigues. Serà a les 7 de la tarda a la placeta del Terrall, a les Borges Blanques. I dissabte 23, concentració, amb el lema s'ha acabat, abaixem els lloguers. Serà a les 5 de la tarda a la plaça Universitat de Barcelona. I fins aquí el llevat dins la pasta en aquesta nova edició. Podeu escriure'ns per fer suggeriments sobre aquest espai de la Pastoral Obrera de Catalunya a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. arribem al final del Sense Distància. Recordeu que us acompanyem cada dia de dilluns a divendres a 6:45 del matí amb l'espai informatiu d'un quart d'hora, a les 2 del migdia amb el format llarg d'una hora amb actualitat, entrevistes i seccions, i després a 6:45, tot just abans de les vespres de Montserrat. Gràcies per la vostra companyia. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem ara, en el cas de Ràdio Estel FM, amb el butlletí de notícies de les 3 amb la Sandra Gómez, i després música amb el Cocodril Club, la tarda musical a Ràdio Estel, i després la programació religiosa, com dèiem, a partir de 6:45. Adéu-siau.